tothom.
Les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull, al final del seu període formatiu de gairebé 9 anys, quan anava pels 40, escrigué en àrab les seves dues primeres obres, traduïdes aviat al llatí i al català. El compendi de lògica de Galzell i el formidable, en contingut i extensió, llibre de contemplació de Déu, cap a 1272, descrita com vasta enciclopèdia ascètico-mística. Amb elements autobiogràfics, es tracta d'una obra magna de la literatura cristiana i el llibre fundacional i alhora culminant de la literatura catalana. Llull inicia la seva tasca escrita d'una manera fulgurant, monumental i amb una completa maduresa, no amb tantets primerencs ni amb assaigs titubejats, sinó en un llibre ric en experiències i adquisicions, abrandat d'amor diví, elevat en les recolversions, enciclopèdic en el seu abast i perfecte en la prosa d'un singular alè, segons Pere Buigues. Després de la mort de l'esclau, que hem esmentat en un altre espai, Ramon Llull es va retirar al Puig de Randa, Mallorca, on es va lliurar a la meditació i a la contemplació. Una setmana més tard va rebre la il·luminació que ell sempre va creure que era d'origen diví, que li revelaria el contingut d'un llibre i el mètode que li havia de permetre argumentar contra els errors dels infidels. Tot seguit, davallà del Puig i s'instal·là a la Real, on escrigué l'art abreujada de trobar la veritat.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua, que cada setmana us porta la informació econòmica i social més rellevant. Compte enrere per la repetició de les eleccions generals. El 26 de juny, tots els espanyols estan cridats a les urnes per tal d'aclarir uns resultats molt atomitzats. La campanya començarà el 10 de juny i acabarà per Sant Joan. Tot i així, les posicions i maniobres dels partits ja han començat. Seran diferents aquests nous resultats? Quines opcions de govern pot haver? Com afecta aquestes noves eleccions a l'economia i a la relació entre Catalunya i Espanya i entre Espanya i la Unió Europea? En parlarem a la segona part del programa, a l'Àgora, amb el senyor Salvador Agonés, el senyor Carlos Mandianés i la senyora Mireia del Pozo. Però abans parlarem sobre un tema més punyent encara i que queda pendent resoldre. Govern rere govern, les persones sense llar a la ciutat de Barcelona. Entrevistarem a Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació. Així comencem el Plusvàlua d'avui, com sempre, amb el suport de l'Agència Catalana del Consum i la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. El nostre tècnic Jordi Carretero i qui us parla, Carla Gràcia. Benvinguts.
If a custom tailored vet asks me out for something wet, when the vet begins to pet, I cry hooray. But I'm always truly a darling in my fashion. Yes, I'm always truly
doncs amb Blossom Dearie, que va morir fa 7 anys, és avui l'artista del dia, aquesta cantant de jazz i pianista nord-americana, ben dolça i al mateix temps alegre. Comencem l'editorial d'avui que ens ha preparat el senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Si bé la Constitució espanyola proclama en el seu article 47, dins dels drets fonamentals dels espanyols, el de poder disposar d'un habitatge digne, malauradament, tant en aquest punt com en d'altres, aquest enunciat és paper mullat. Aquest fet sembla que no preocupi i no està entre les principals prioritats dels nostres polítics. Així, amb xifres aproximades, es calcula que a la ciutat de Barcelona hi ha entre 900 i un miler de persones que dormen al carrer i no disposen d'allotjament. La nostra societat, en general, s'amaga darrere una sèrie de tòpics envers aquestes persones. La majoria pensen que es tracta de gent que per arrel de drogadicció, d'alcoholisme, la vagància o bé d'altres vicis els ha portat a aquesta situació. Però més enllà d'aquestes circumstàncies, pocs es plantegen que són la majoria d'aquestes persones persones que han viscut vides difícils i que aquestes circumstàncies, sumades a la mancança d'una xarxa o d'un entorn social segur, els ha abocat a aquesta situació. Hi ha molt per fer encara en aquest tema que reclama crits, comprensió i justícia. Recentment, Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, deia: "No hi ha d'haver ningú al carrer i és possible aconseguir-ho." L'assoliment d'aquest objectiu hauria de ser una fita preeminent de la nostra societat. Avui hem convidat el senyor Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, perquè ens ajudi a entendre aquestes possibilitats de millora de la nostra societat. Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per ser amb nosaltres, senyor Busquets. M'agradaria fer un pas abans. Què és la Fundació Arrels?
Bé, Arrels és una fundació que està composada per més de 350 voluntaris i 50 professionals, que tenim per objectiu, gràcies al recolzament dels més de 4.300 socis i donants, tenim per objectiu tres àrees en concret. Una és l'atenció, evidentment, a les persones que dormen al carrer. L'altra és la sensibilització, fer conèixer a la ciutadania de que és possible, primer, que hi hagin dormint al carrer, segon, de que és possible que no hi siguin, i tercer, de que tothom que ha estat al carrer no s'imaginava que li podria passar això. Val? I finalment, nosaltres tenim una àrea també d'incidència i de denúncia de fets que puguin passar i, de, per tant, i propositiva cap a les administracions per canviar coses. Diguem.
Fa falta fer visible que hi ha gent que viu al carrer?
Jo crec que sí, no tant fer visible, però sí que cal fer-ho visible, però sobretot cal subratllar que aquestes persones no estan allà perquè volen. Val? És a dir, és cert que hi ha gent que porta molt de temps i que el camí per a que aquestes persones deixin d'estar al carrer és molt llarg, és molt difícil, però si haguéssim començat a temps, és a dir, el primer dia o el segon dia o la primera setmana o fins i tot el primer mes, haguéssim donat atenció en aquell moment, doncs seria encara molt més fàcil. Per tant, i després també això, insisteixo, aquesta part preventiva de que creiem que si la gent fos conscient de que si et passen segons quines coses et pot arribar a passar, és cert que uns tenen més números que altres, això també és veritat, però si som conscients d'això, és una manera d'arribar a temps, no? Una cosa que es passa molts cops és que gent truca dient: "És que demà me'n vaig al carrer." Llavors, això és molt difícil de solucionar. En canvi, potser un mes enrere hauria sigut molt fàcil, o més fàcil.
Passa això? Demà me'n vaig al carrer?
Sí, tothom que arriba al carrer hi ha un endemà, encara que nosaltres això més aviat hi ha altres entitats molt més especialitzades, des de serveis socials fins a Càritas, etc. Nosaltres estem més amb la gent que es diu cronificada, amb el sentit que han passat aquesta línia, no, de molt difícil retorn, diguem, de que tornar a recuperar la qualitat de la seva vida, doncs és complex, és molt llarg, més que complicat, que ho és també, és un procés molt llarg.
Ho aconsegueixen, això? Bé, una persona que viu al carrer i que durant molts anys s'acaba cronificant aquesta situació, com vostè apuntava, pot retornar a un estat de vida més digne, més còmode?
Nosaltres creiem que sí, encara que és cert que hi ha gent que malauradament no arribarem a temps, no? Perquè hi ha gent que es mor al carrer o ja està en una situació molt complexa, però això són casos contagiats amb els dits de la mà. Jo sempre explico que vaig començar com a voluntari i vaig fer voluntari de l'equip de carrer també, i dels que jo vaig conèixer, i estic parlant potser ja de fa molts anys, jo vaig estar fent 4 o 5 anys de carrer, ara mateix doncs, potser de les 20, 30 o 50 o 100 persones que vaig conèixer, potser hi ha només 2 o 3 que encara hi són. I el que hem d'intentar és buscar altres solucions, perquè molta gent de la que abans dèiem no es podia fer res, hem anat trobant solucions, i a partir d'aquestes solucions doncs hem vist que calla, que potser sí que és possible. Llavors hi ha un punt de gent que potser hem d'aconseguir buscant fins que no hi siguin. Insisteixo sobretot que aquesta gent es mereix aquests intents, perquè és que la societat hem arribat molt tard. Si haguéssim actuat en el seu moment determinat, no estarien al carrer ara mateix.
Què hi ha darrere d'un rostre que ens mira des de terra, demanant, des del metro, o fins i tot que no el veiem perquè està amagat en altres zones?
Jo crec que el que hi ha és molt de patiment, i crec perquè ho diuen ells. És patiment perquè la sensació que ells tenen de menyspreu de la resta de persones que van amb ells i d'abandonament és molt gran. Sobretot aquesta vegada es queixen molt d'aquesta mirada culpabilitzadora, no? Abans parlava de l'alcohol o dels vicis o de tot això que sembla ser que una persona està al carrer. És cert que quan veiem una persona que està al carrer té el seu pot de vi o... Bueno, si té el vi al costat molts cops. I això, malauradament, és una eina amb la gent que porta molt de temps. És a dir, l'alcohol no sempre és una causa, a vegades pot arribar a ser la causa, però mai és la causa única. El que sí que és segur és que és una conseqüència. Sí que és segur, i segurament tots els que estem aquí, si per desgràcia algun cop arribéssim al carrer, a la llarga necessitaríem aquesta eina, que és una eina molt...
Per evadir-nos de la situació.
Per evadir-nos, per veure que... Doncs, bueno, a vegades també per desagressions, o sigui, per passar una agressió de manera més tranquil·la, diguem, no? Si m'han d'agredir o m'han de robar, doncs com a mínim passa tot més ràpid, t'evadeixes, encara que, òbviament, l'alcohol és una eina de doble fil, no? Pots solucionar un problema, una situació així, però t'estàs carregant una problemàtica molt complexa per tota la vida, també.
Com viu una persona que viu al carrer?
Bé, les persones el que viuen és anant d'aquí cap allà, no? Jo penso que una persona que viu al carrer, hi ha alguns que s'han instal·lat en algun lloc, tenen els seus espais, tenen les seves eines, però jo crec que el que viuen, en el fons, un dels problemes que hi ha, sobretot amb la gent que està menys poc situada, és que acaben, si volen intentar anar a un alberg, si és que ja, si encara no ho he intentat, perquè normalment no repeteixen gaire, si van a un alberg, doncs llavors després han d'anar a una punta de Barcelona, després tenen que anar a l'altra punta a menjar, a l'altra punta a dutxar-se, i llavors es passen molts cops tot el dia voltant per tota Barcelona per tenir el mínim del mínim.
I caminant.
I caminant, perquè una de les reivindicacions que també hi ha sobre la taula és que puguin tenir algun tipus de transport públic, perquè colar-se molts no volen, molts no poden, i bé, i al final també s'afegir multes i coses d'aquestes. No?
Com dèiem a l'editorial, vostè assegura que no hi ha d'haver ningú al carrer, cosa que subscrivem perfectament, i que, a més, és possible aconseguir-ho.
És possible, cal arreglar moltíssimes coses, però hi ha països com Finlàndia que ho han reduït d'una manera molt dràstica, no? Diguem que Finlàndia té molts recursos, etc. És cert, també, però el que també tenen és molta voluntat. També s'ha de plantejar que potser tots aquests recursos i tot això que tenen és perquè potser fan les coses, no només això, sinó tot ho fan
millor.
Bé, no? A vegades amb el tema de les escoles també sembla que ho fan molt bé, també, no? No és casualitat, segurament, no? Que vagin, anem buscant aquests països i vagin fent coses que estan molt ben fetes. El que hem de fer, sobretot... Jo un exemple molt gràfic és l'habitatge. És a dir, nosaltres en aquests moments tenim dificultat per trobar habitatge i tots sabem que hi ha molts pisos buits i molts més pisos buits que necessitats de persones per ocupar aquests pisos. Per tant, aquí ja tenim un problema que no és ni econòmic, no? Perquè en el fons és de confiança, potser, no? De dir, ostres, ara si deixem un pis a aquestes persones, què passarà, no? A vegades és ignorància, en el bon sentit de la paraula, eh? No és despectiu, sinó perquè desconeixement, perdó, és millor la paraula desconeixement en aquest cas.
Vostès gestionen pisos?
Nosaltres tenim Arrels Fundació... Arrels Fundació, i perdó que digui al davant, Arrels Fundació, al Centre 6, a Sant Joan de Déu i Fies de la Caritat, farà uns 7 anys, potser 8 ja, vam fundar una altra fundació, que es diu la Fundació Mambrè, que el que fa és gestionar l'habitatge d'aquestes entitats. Llavors, nosaltres tot l'habitatge el gestionem per allà. Mm-hmm. En aquests moments, nosaltres comptem amb prop de 60 pisos, val? On hi ha persones, val?
Uh-huh. I quina és la situació d'aquestes persones que aconsegueixen doncs, tornar a un pis, a una llar?
La veritat és que aquestes persones, quan estan en un pis, en una llar, per fi ja li podem ficar el nom de llar, diguem, no? Perquè estan en un pis a vegades no ho converteixen en una llar. Quan ja comença a ser casa seva, aquestes persones es troben bàsicament amb dos dificultats importants, no? Perquè, insisteixo, que, per exemple, quan una persona està en un pis no li demanem ni que deixi de beure ni que es deixi de prendre res, sinó només que estigui allà i intentar... Només demanem que paguin, facin una aportació econòmica, només demanem que estiguin bé amb els veïns, que no siguin un problema pels veïns de sorolls, actituds, etc, i que acceptin la visita d'uns equips de suport. Això és el que se'n diu el housing first, diguem. Llavors, aquestes persones, una mica de les dificultats, a vegades diem, bueno, la persona quan aconsegueix treure's de sobre, diguem, no? Perquè les fundacions no deixen de ser una eina que, almenys els que estem aquí a la taula, no la necessitem, no? I no hauria de necessitar ningú. Però, clar, les persones, ens trobem que tenen dues dificultats molt importants. La primera és com una persona pot ser autònoma amb 450 euros al mes, no? Com és, qui podria viure amb 450 euros al mes, per una banda. I, per altra, és gent que, d'arribar al carrer, està completament sola. Llavors, es produeix... Jo sempre dic, m'agrada ressaltar-ho, que és una cosa que m'ha costat molt d'acceptar, que és que aquestes persones, en el fons, assumeixen arrels com la seva família. Val? I això em costa d'acceptar perquè dius... aquesta relació no és simètrica, diguem, no? Però és que som els únics que tenen. No? Hi ha un exemple molt gràfic, que és amb els enterraments. Els enterraments, molts cops, només hi ha gent de la Fundació. No? Ara imaginem-nos qualsevol de nosaltres que ens pensem que no passi, esperem que no passi, que demà ens morim, imaginem que demà ens morim i no ve ningú al nostre enterrament. Això, jo crec que les persones ho saben. I aquesta soledat pesa moltíssim. No? Per això creiem que ells tenen aquest rol, aquesta sensació de que amb barrels podrem comptar sempre. Això passa amb altres entitats, eh? Perdó, que sempre no m'hi ha res, però és el que em toca. Eh? Però que aquesta sensació de estarem per sempre amb vosaltres, ells ho tenen molt clar.
Com una mica de transcendència, no?
Absolutament. Mm-hmm. Casos de gent que potser han marxat, no? Perquè han estat en una residència i estan molt bé a residència, o, per exemple, algun cas que inclús va trobar una parella i se van anar a viure, o uns altres que... Bueno, en cas... estic parlant de casos més o menys recents, i que potser durant 5, 6, 7 anys no sabíem res d'ells, i un d'ells va haver un trencament de la parella, no sabia què fer, i el primer que ens va trucar és a nosaltres. Un altre, a la residència hi havia molt mal ambient, o va ser, no sabem això tampoc, aquestes coses al final se sap mai, i el primer que va fer va ser venir a la porta d'arrels. Una altra persona se li va cremar el pis i el primer que va fer va ser trucar-nos. Vull dir que aquest paper és el que dificulta, i, bueno, i a lo millor ho hem d'assumir i ja està, doncs que aquesta relació serà per sempre.
Estem parlant aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel, com sempre, trucant temes que són socials i econòmics i, sobretot, des de la perspectiva de valors. Parlem amb el senyor Ferran Busquets, director de Rels Fundació, sobre les persones sense llar. I parlàvem sobre la trajectòria que porten aquestes persones i persones que fins i tot doncs, poden tornar a portar una vida digna. Vostè apuntava com es pot viure amb 450 euros al mes. M'imagino que és el que guanyen una mica de l'Estat, de suport...
Prestacions
socials. I que els pisos, sí, en cas que tinguin accés a un pis, han de portar una petita aportació econòmica, no?
Sí, això és important per una qüestió de que sentin seu al pis.
Mm-hmm. I llavors jo em preguntava, ara que a més ja en parlarem després, però comencem una altra vegada, període d'eleccions, què és el que caldria demanar al govern i com es podria gestionar o com es podria portar?
Jo crec que ara que estem en eleccions o no sé si...
No a Barcelona, perquè sí. Això estan demanant una mica dins de
bueno,
Barcelona, però en general
però
igualment afecta.
Tot va molt relacionat, no? Mm-hmm. Al final és tot subsidiari, no?
Però, sí.
O sigui, jo crec que el principal problema de la política en general és que la visió a 4 anys que tenen sempre, diguem, no? Això em sembla que s'atribueix a tothom i crec que ningú es pot salvar dins del món de la política. No? Jo crec que el principal problema és a dir, hi ha problemàtiques com l'educació, la sanitat, la salut, les persones que dormen al carrer, que o bé fem un projecte de 20 anys, en sèrio, o bé no ens en sortirem. I el pitjor és que no se'n sortirà aquestes persones, per tant... I no és per ficar-me, perquè penso que aquí ens ha passat també i ho hem viscut fa poc, i penso que això ho podem parlar... Si no són capaços de ficar-se d'acord amb tota llista de coses que podríem fer sobre la taula, com es ficaran d'acord per solucionar aquestes problemàtiques? Jo ho veig molt difícil.
Jo volia preguntar-li, senyor Busquets, concretament, què podria fer l'administració per ajudar aquestes persones?
El que haurien de fer és... jo crec que el que han de fer... Primer, polítiques... Hi ha una cosa molt senzilla, és el tema dels recomptes, no?, que es faran ara aviat. El primer és ficar xifres sobre la taula, no?, perquè això el que fa és, sobretot, que els ciutadans, perquè en el fons sempre donem la culpa als polítics, però els ciutadans som els polítics, en principi són els nostres empleats, diguem, no?, almenys els que estan governant, no? Per tant, la responsabilitat l'hem de començar a assumir els ciutadans, no?, i començar a assumir que si hi ha gent dormint al carrer és perquè els polítics ho permeten, perquè
per tant, nosaltres
ho estem acceptant, diguem. Jo crec que el que hem de fer primer és això, és fer polítiques d'habitatge serioses, però l'habitatge, es pot parlar de construir habitatge, però mentrestant la gent està al carrer, diguem, no? És a dir, si hem d'esperar que es construeixi tot l'habitatge que cal...
Hi ha prou albergs per atendre?
Bé, els albergs nosaltres no considerem una bona solució, perquè la gent no hi vol anar, val? A la llarga, i això hem de respectar també i entendre-ho, es pot explicar, però és una mica llarga, però que en aquest sentit s'ha de respectar el... O sigui, no s'hi vol anar perquè... Imagina't que qualsevol de nosaltres ens quedem al carrer i sortim de casa amb una motxilla i quatre coses que puguem agafar i ens fiquen en una sala amb 10 persones o 5 persones que estan en una situació igual o pitjor que la nostra. Jo crec que no dormirem tota la nit, no? Potser dormirem millor en un racó, en aquest carrer d'aquí al costat, sols, tenint la situació controlada i poder anar amagant les coses.
Perquè potser a la nit, si no ens roben o...
Sí, sí, problema. Per exemple. No?
Senyor Busquets, m'agradaria presentar-li als nostres tertulians d'avui, perquè estic convençuda que volen participar en un tema tan, tan delicat. Tenim amb nosaltres el senyor Salvador Aragonès, exdirector d'Europa Press i també molt vinculat amb la Universitat Internacional de Catalunya i amb l'educació. Bon dia, senyor Aragonès.
Bon dia.
També tenim el senyor Carlos Mandianes, economista. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bon dia, bona tarda aquí.
Bona tarda, Carlos.
I a la senyora Mireia del Pozo, que és també presidenta de la Comissió Benestar Família, si ho dic bé, sí, Benestar i Família d'Unió Democràtica de Catalunya, i a més també està advocada i a més a més molt vinculada al Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Dic jo, si vaig puntualitzant i em deixo alguna cosa, és que tenen uns currículums, els nostres tertulians sempre. Doncs volia preguntar-los, vostès com han vist la crisi econòmica? Perquè pot ser que aquesta visió que teníem de la persona que viu al carrer, no?, amb un quadre a vegades de drogadicció, d'alcoholisme o d'altres situacions similars, hagi canviat una mica en la nostra percepció, perquè hem vist moltes famílies que s'han quedat sense casa, hem vist el periodisme, per sort, en això ha actuat, també altres organitzacions, i d'alguna manera ha fet visible que no tot són això, no? Com ho han vist vostès, senyora del Pozo?
Des del meu punt de vista, considero que el perfil de la persona sense llar ha canviat. Abans, efectivament, era un perfil molt determinat d'alcoholisme, de drogues, de X, i, en canvi, avui en dia, malauradament, aquest perfil s'ha eixamplat molt. Ha arribat a persones que no ho haguéssim dit mai. Estic parlant de gent amb estudis, gent amb una carrera, gent que fins i tot en alguns moments de la seva vida han tingut bones feines i de cop i volta es troben que ells es troben sense feina i potser al cap d'uns mesos també la parella. Això, juntat amb una hipoteca, arriba un moment que no es pot pagar. I arriba un moment que aquestes persones, aquestes famílies, no tenen una xarxa seva, o sigui, una xarxa darrere seu, una família, uns pares, uns sogres, el que sigui, per poder-los ajudar. Normalment, el primer paracaigudes que tenim les persones és la família, és el que tenim més a prop. Aleshores, quan estem mancats d'això, o fins i tot aquest paracaigudes que tenim no ens pot ajudar econòmicament, ens veiem al carrer. En els menjadors socials, alguna vegada us ho he explicat, en el menjador social que hi ha a l'Eixample, tocant a Francesc Macià, els darrers anys, aquests últims 4 anys, ha pujat immensament el perfil, o sigui, la gent usuària, però és que un perfil amb gent amb estudis i alguns exdirectius. És trist.
Senyor Busquets, també han apuntat aquesta diferència o aquesta progressió?
Jo crec que està clar que el perfil de persona sense que està al carrer deteriorada, bruta, amb una situació així, cada vegada és menys. I sí que cada vegada ens alertem més, òbviament, passa això que està dient la Mireia. Si em permets un exemple, jo penso que és molt gràfic, perquè veiem tots lo fàcil que és arribar al carrer, que penso que ajuda molt. Si tots fem un moment, un petit exercici de pensar en família nostra, amics, cosins i tiets, i si volem una miqueta més enllà, o incloure alguns amics si cal i tot. Tots tenim al cap, probablement, almenys sempre tothom quan dic això diu que sí. Tots tenim al cap algú que menys mal que la família estava per allà. És a dir, algú que menys mal que li van ajudar a pagar el lloguer, menys mal que es va quedar a casa els pares i que es quedi quiet durant una estona, menys mal que doncs, aquestes persones personals tenen a nosaltres, la família, el que sigui. Vull dir, la gent que veiem al carrer són els que aquests recursos no els han tingut. Doncs, per tant, imagineu lo fàcil que és arribar al carrer, en el fons, per a algunes persones.
Li explico un altre exemple, una altra història. Ahir estava sopant amb un grup d'amics i parlàvem dels nostres amics o de les relacions amb qui havíem crescut, a l'institut, els hobbies que teníem quan érem més joves, i hi havia persones que s'havien quedat al carrer.
Clar, és que jo me'n recordo...
Joves, de la nostra edat.
Jo me'n recordo una persona a la universitat, un rector d'una universitat amb molta gent, ja que va dir això, va dir, no, és que segurament cap dels nostres estudiants, no vaig voler dir en el seu moment, vaig pensar, segurament sí, perquè és que el problema és, ens pensem en aquestes persones que hem dit abans, imagineu la fragilitat que és, doncs, potser no haver agafat la trucada o no fer-li cas durant uns dies. I després tothom, molta gent, cada cop més gent se'ns apropa per dir, escolta, tinc algú, què faig? No? Jo sempre dic, el primer que heu de fer és pagar el lloguer. Entre amics i això, que no pagar-li ni que sigui un lloguer. A més, molts cops hi ha gent amb molts de diners, tot això. Això amb els dos mesos últims m'han trucat tres persones així, comentant això. Dic, que tinc una persona propera que m'està fent això. I jo dic,
i què fan? Primers... Què comencen a fer?
Com?
Que diu, tinc una persona propera que està fent això.
Tinc una persona propera que és que veig que es pot quedar. Jo penso que això abans la gent no s'ho creu. O sigui, aquesta percepció de es pot arribar a quedar, jo crec que això... És una cosa que la crisi ens ha fet veure, diguem. No dic ni que sigui positiu ni negatiu, només que ens ha fet veure. I jo crec que el primer, en aquests casos, és pagueu-li un lloguer entre tots, ni que sigui.
Sí, jo crec que la crisi tan gran que hem tingut ens ha fet perdre tots plegats una mica la por. O sigui, fins fa un temps això es portava molt d'amagat. En canvi, avui en dia, quan et trobes algun amic o fins i tot algun veí que es troba en una situació complicada, doncs és que tinc por, estic començant a tenir una mica de por, estic preocupat, perquè aleshores això abans no passava, això s'amagava. Està bé aquesta conscienciació i que cada vegada això es faci més real. Vull dir, el que estava explicant el director de la Fundació Arrels, el Ferran Busquets, és molt bo que surtin totes les xifres, que es donin les xifres de tota la gent que està al carrer, perquè el ciutadà de peu ha de tenir molt clara aquesta realitat. Aquestes persones que es troben al carrer podríem ser nosaltres.
És una bona eina de prevenció, aquesta.
Clar. I tant.
I també m'agradaria que ens expliqués aquesta nova eina, que ens aniria molt bé a tots, de quan anem pel carrer i veiem un sense sostre. Ja que està aquí, m'agradaria que ho expliqués.
Sí, jo demanava, aviam, si trobo això, a quin telèfon ho tinc que trucar. O què tinc que fer. Clar, perquè, clar, que és una cosa pràctica, no? És a dir, bueno, jo cada dia veig gent que està al carrer, i crec que molts dels que ens estan escoltant doncs els veuen igual que jo, perquè estan a la plaça Catalunya.
A tota Barcelona. Tota Barcelona.
Dormen allí amb el gos, i amb un cartell que diu tenemos hambre, no? Llavors, doncs vull dir, bueno, què hem de fer, no?
Clar.
Què hem de fer?
Què hem de fer?
Senyor Busquets, què hem de fer?
Bueno, hem de distingir també, hi ha persones i persones, no? A vegades alguns cartells delaten una mica el que hi ha al darrere, però això és delicat també, val? Perquè jo crec que és millor ajudar algú davant del dubte a no deixar d'ajudar algú quan ho necessita, diguem. Això és una altra cosa que és important, diguem, no? Jo crec que quan veiem algú... Bueno, nosaltres el que direm ara, com bé apuntava, de fer servir l'eina, aquesta aplicació de mòbil que hem fet perquè la gent ho pugui indicar...
Expliqui'ns aquesta aplicació i com s'ha d'utilitzar...
Sí, molt ràpidament, si entrem a les botigues dels mòbils, diguem, bueno, botigues és gratuïta, però aquestes busquem ara el localitzador i ens estarem al nostre mòbil, tant si és un o per iOS, iPhones i això, o per Android. És una eina amb la qual tu pots indicar un punt i pots indicar si quantes persones has vist, si són homes i dones, la gran majoria són homes, si tenen animals, si on estan dormint en un caixer de terra... i si és la primera vegada que el veus o no, i després si vols ficar alguna observació. Això ens va molt bé a nosaltres, perquè els equips de carrer estan analitzant, ara estem començant, com que l'arena és nova, estem a veure quins resultats es poden donar, però el bo i interessant és que, primer, la ciutadà s'implica, i segona, aquesta informació la podem processar. I, per altra banda, quan veus algú dormint al carrer, això és un projecte que tenim sobre la taula, a veure si podem arrencar algun dia, de que el ciutadà pugui trucar i informar-se directament. Ara, tothom que ens truqui l'informarem igualment.
I on hem de trucar?
Bueno, nosaltres anem al 93-441-2990.
Ui, vol de pressa.
93-441-2990.
Sí. Encara que ara mateix no som molt àgils amb aquestes respostes, perquè està clar que això ens pot desbordar una mica, però, bueno, però creiem que és bo que la ciutadania s'apropi i ens pregunti. A la nostra pàgina web també hi ha indicacions de com fer-ho.
La pàgina web és www.arrelsfundació.org. Sí. Sí. Jo no sé si el senyor Mandianes volia participar...
Sí, jo vull participar i jo estic una mica bocabadat perquè hem parlat de les conseqüències, hem parlat de com solventar-ho, però el problema de fons estem veient que ja va de fa molts anys, no només de la crisi. El problema dels desnonaments va començar amb Roma, els deutes romans, com els romans arrencaven les portes de l'entrada quan no pagaven els impostos, les taxes romanes, te les emportaven, no?, la porta, i quedava la casa oberta i t'entraven. Estem veient que, com has dit abans, Finlàndia doncs és un punt a tindre en compte, no? Sempre els països nòrdics socialment són exemple cap a països més del sud. Suposo que no és casualitat. Algú et deuen de fer bé. Quan és per taxes o per impostos, tothom mira cap al nord, no?, com recaudar més, però quan és per béns socials, ningú mira cap al nord. Llavors la meva pregunta és, sí, hi ha hagut una crisi. Tenim la frase de Plató que diu, digue'm quins desnonaments tens i et diré quina societat tens. Mm. Doncs l'exemple és aquest, vull dir, no hauríem de mirar a països nòrdics, veure què fan i aplicar una mica això en vez de pujar taxes i mirar cap a altres països quan tenim problemes. No fa falta anar-se a Síria, no fa falta anar a altres llocs. Va ser Ciutat Vella. Abans ho comentaven off the record amb el senyor Aragonès. Ostres, jo passo cada dia per davant d'alguna plaça i em trobo gent que molt necessitada. Ostres, doncs, és aquí on hauríem de mirar, no?
I el que jo em pregunto és, no tenim prou capacitat i prou riquesa com per aquestes 3.000 persones, no?, que segons comentàvem amb l'editorial, 1.000 persones que segons començàvem amb l'editorial viuen al carrer, més aquestes 4.000 entre tot l'estat espanyol s'estan reclamant de refugiats, entre tot l'estat espanyol.
Sí. Home, tenim dos exemples molt recents, em sembla que fa dos dies, no? Em sembla que hi ha una persona molt coneguda que se li ha pagat 400 milions d'euros per una compensació... per no sé què exactament, d'una línia de l'AVE, diguem, no? 400 milions d'euros és el pressupost d'arrels de més de 150 anys, diguem, eh? Vull dir que jo penso que hi ha el tema Castro, bueno, jo penso que hi ha una llista enorme de... Ara les eleccions costaran 130 milions perquè hi ha un grup de polítics que no han aconseguit ficar-se d'acord. Vull dir que jo penso que està clar que quan els diners es necessiten, surten. Jo crec que el principal problema és que no es veu la necessitat d'aplicar-los on toca. Jo això resistia a pensar-ho, però cada vegada estic més convençut d'això.
Potser és que aquest col·lectiu és molt silenciós?
Absolutament. Jo crec que el gran èxit de la PA, diguem, òbviament han ficat la paraula d'estonament i sense ir en boca de tothom, és perquè és un col·lectiu amb una capacitat de mobilització brutal. Mares amb fills, això no hi ha qui ho pari. Les persones senceres, persones que han pres la confiança en tothom, i aquesta confiança i aquesta desconfiança amb tothom genera una apatia brutal. Per tant, no es mobilitzaran pràcticament mai.
Senyor Aragonès.
Sí, jo volia fer una consideració aquí, perquè, bueno, la Fundació Arrels, m'imagino que, doncs, es nodreix, entre altres coses, doncs, per unes aportacions públiques, m'imagino. Clar, si ara aquestes aportacions públiques, que són limitades, perquè, lògicament, i no que no augmentaran, perquè amb els dèficits que hi ha, tan grossos, doncs no augmentaran. Si es reparteixen ara amb la gent que es preveu que arribin de fora, vol dir que aquesta, la gent d'aquí, hi haurà menys a repartir. Llavors, jo prevec una mica una situació, diríem, crítica per part de les fundacions que us dediqueu amb aquestes tasques socials, no? I hi ha més a repartir, i llavors, doncs, per la gent que té que venir de fora, i tenen que venir de fora, i si jo soc partidari de què, tenen que venir de fora. I llavors dic, bueno, com es fa això?
Bé, no
teniu previst, m'imagino.
Bueno, nosaltres, sí, també, jo crec que una cosa que ens permet poder parlar en un espai com aquest amb llibertat és que nosaltres el 65% dels nostres ingressos són privats, és a dir, 4.300 persones que porten cada any i empreses que porten cada any, i el 35% és públic. Nosaltres el diner públic intentem que no creixi gaire perquè és una eina política molt important. Val? Llavors, en aquest sentit...
Us tema... fa menys lliures.
Absolut, és una eina de gestió de les entitats, sense cap dubte.
Jo el felicito, amb això, perquè sí. no tenir una dependència grossa del sector públic és bàsic. Perquè si no, el sector públic, vull dir, ràpidament et diu que tens que fer les coses
d'una manera o d'una altra,
i cap aquí o cap allà, no?
És un tema, sí, molt encertat. L'aproximació és molt encertada, diguem, eh? Jo crec que, evidentment, el món cada vegada és més global, i també amb el tema, per exemple, el tema refugiat, sí que considero una mica, que no és una hora d'expertesa, però sí que jo crec que hi ha dues consideracions. Una és... a mi em costa molt distingir entre gent d'aquí i gent d'allà. L'altra cosa és que l'altre dia llegia no sé on i dir, bueno... Si ens preocupem dels que venen aquí està molt bé, però no els bombardegem perquè no financem les seves armes perquè hagin de marxar, no? Jo crec que cap persona de les que marxa del seu país, o pràcticament cap, marxa perquè vol, si no ens hauríem de valorar, no? La meva camisa que porto ara, quants euros m'he estalviat, que és el que no li han pagat a aquesta altra persona que està decidint venir aquí a buscar-se la vida i a poder comprar una camisa amb aquest preu, diguem, no? Per altra banda, sí que és...
Una anècdota, vaig parlar amb un grup de sirians que estaven per aquí i que venien, doncs, refugiats. La veritat, quin era el seu anhel més important? I em van dir tornar a casa.
Clar, és que... És que...
I qui no?
Aquesta és la... És que no és el que volen. Els nens volen
tots
tornar a les seves
persones...
escoles, viure la seva llengua,
el seu país,
reunir-se amb els seus familiars,
que tenen el seu poble, doncs això no és possible. I, desgraciadament, es troben aquí, doncs, petjats, no?
El problema no és que marxin, ai, que arribin, sinó el problema és que marxin. Mm-hmm. És que...
Ara,
una pregunta. Sí, senyora Almes. No, és que estàvem aquí entre la senyora del Pozo i jo. Teníem una pregunta pendent, però...
No, hi ha una cosa que també... Hi ha uns col·lectius, un col·lectiu que potser no està citat aquí, però que és un col·lectiu molt de risc, que són els malalts mentals.
Sí. La gran majoria de gent que està al carrer té un problema de malaltia mental.
Sí.
És a dir, els malalts mentals, que no els volen a casa seva, perquè doncs són...
Una molèstia.
Una molèstia, i que no poden treballar, i que no reben cap subvenció, que no hi ha ningú que els ajudi, i llavors, clar, aquests estan abocats a anar al carrer necessàriament siguent malalts. Estan malalts, en realitat. I llavors, doncs, a mi m'agradaria saber... què s'ha de fer amb aquest col·lectiu, perquè això, doncs, estan bastant desemparats dels serveis socials. No?
Què caldria fer, senyor Busquets?
Bé, jo crec que estem una altra vegada amb el mateix. El que cal és que aquestes persones s'han de diagnosticar i s'han de tractar. Jo crec que hi ha moltes entitats que es gestionen això. Nosaltres, malauradament, la gran majoria de gent que tenem, i és una de les causes, sí que és també una de les causes, la malaltia mental. Un dels problemes que té la gent que està al carrer és que dificulta molt el tractar aquesta malaltia mental, i sobretot les persones que no tenen cap tipus de documentació i que al final han arrelat aquí i ja no volen tornar a casa al seu país, perquè ja fa molts anys, porten més anys que jo, aquí, quasi, el que acaba passant és que no es poden medicar. I això és un problema, encara molt més gros.
Perquè, a més, les medicacions són molt, molt
són
cares.
Són molt cares, sí.
Senyor Ferran Busquets, director de Reals Fundació, hauríem d'acabar aquí l'entrevista perquè se'ns està allargant molt. És un tema que ens interessa molt aquí al Plusvàlua, però la senyora del Pozo tenia una pregunta i a mi també m'ha cridat l'atenció. I és, no sé si li vols fer ràpidament...
Sí, ha dit que normalment són homes. Els que estan al carrer són homes. Aleshores, la meva pregunta és, i les dones? Perquè últimament, precisament, estem parlant de la pobresa femenina, de que la pobresa té nom de dona. Aleshores m'ha sobtat i...
És cert que la pobresa està feminitzant. La dona al carrer hi ha moltes menys, hi ha un 10%. Es parla també que la dona s'amaga molt més al carrer, perquè les agressions que rep la dona poden ser més grans que les dels homes. I després també, culturalment, la dona, en el fons, abans d'arribar al carrer, té més opcions que l'home, no? Pot, segurament, si... per netejar un pis a mi no m'acceptaran amb gaire facilitat, per cuidar un nen tampoc, per cuidar una persona gran tampoc. I després, això és més delicat de dir-ho, però després també és cert que les dones al carrer tenen més facilitats per anar al pis d'un home. No sé si m'estic explicant, eh?
Sí, ho hem entès.
Sí, molt un delicat. Altre tipus de pobresa.
Sí, exacte. Sí.
Però, i és molt cru, això, eh? Molt, això és sí, molt cru per a aquestes persones que han de fer servir, desgraciadament, aquesta opció. És molt dur.
Doncs, senyor Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació, si li sembla, recordem un altre cop les dades de contacte de la seva fundació per tota la tasca tan important que estan fent. El seu telèfon és el 93 441 29 90 i el web és www.arrelsfundació.org. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i haver-nos apropat a aquesta realitat i les possibilitats de canvi.
Gràcies a vosaltres.
El convidem a l'Àgora per comentar l'actualitat econòmica. Serà d'aquí uns segons al Plusvàlua.
Plusvàlua, un programa produït pel CES, dirigit per Carla Gràcia i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Party's over, it's all over, my friend. Party's over, party's over, party's over.
Doncs amb la Blossom Dieri, amb aquesta veu tan dolça de fons i a més amb aquest toc d'alegria que ens ajuda una mica a parlar d'aquests temes tan durs, hem tancat l'entrevista amb el senyor Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació, que ens segueix acompanyant ara a l'Àgora, on parlarem d'actualitat econòmica, que en tenim molta i molt farcida avui. També amb els nostres tertulians, el senyor Salvador Agonés, el senyor Carlos Mandianes, la senyora Mireia del Pozo. Eleccions. Compte enrere per noves eleccions. Ens parlava el senyor Busquets. 130 milions d'euros costarà convocar i dur a terme aquestes noves eleccions. Fa mal el cor, l'estómac, el cap, tot.
Fa mal tot, ja ho has dit bé, ja. Fa mal tot. Aquestes eleccions ho paguem entre tots, és que amb els impostos que
resultat resultat tindran?
No anirem enlloc.
Jo.
És que això, a mi, disculpeu-me, seré molt clara, trobo horrorós. No puc entendre que es tornin a, que torni a haver eleccions. A mi m'agradaria que no haguéssim arribat aquí. Entenc que hi ha algunes enteses que són pràcticament contra natura. Ho entenc. Però considero que els polítics el que han de fer és dialogar, l'art del diàleg, fins al final, perquè aquest país, i entenguem per país el que sigui, Catalunya o Espanya, no entro en això, aquest país no s'ho pot permetre. No ens podem permetre això. La gent, el que necessita, les persones, la gent necessita feina. Necessitem treballar. Aleshores, sisplau, dretes, esquerres, PP, socialistes, ciutadans, nous partits, Podemos, escolti, arribin a acords, perquè necessitem feina, necessitem tot el tema social, tot el tema d'educació que estava parlant el senyor Busquets. Tot això, el que haurien de fer els partits polítics és fer unes lleis que fossin per sempre o allargables, o sigui, que no anessin canviant en funció del partit polític. Perquè, al meu entendre, els polítics el que han de fer és treballar per la societat, no per ells embutxacar-se els calés. Perquè el d'aquests tres mesos, què han fet aquests senyors? I han anat cobrant. I aquí hi ha molta gent que necessita, com aquestes persones que estan parlant de que estan dormint al carrer. Aleshores, jo estic molt disgustada. Em sap molt de greu. Em sap molt de greu.
Va fent així,
no,
amb el cap.
No, jo abans, això ho comentava amb la Mireia. Tenim el que tenim, vull dir, uns totxos. Tenim uns totxos.
Perquè aquest sistema està acabat. Perquè el que tenim és una crisi total del sistema polític.
Això parlàvem amb la Mireia, que el problema de fons és el sistema polític. Pensem que el Nord-Europa o Centre van estar 500 dies sense govern. I al final el que s'ha de fer és una segona volta, exacte, unes llistes obertes, canviar alguna cosa. El que no ens podem permetre el luxe és tindre això, que a la fi han d'anar a unes segones eleccions, que més o menys seran molt semblants. Sí, que al final acabaran pactant els dos partits, doncs segurament, però que el problema de fons és aquest. I és que ningú parla. Són tan totxos, tots, dona igual el color, que ningú parla d'això, perquè mentrestant van rebent les ajudes.
Va passant el temps.
És que a mi el que em preocupa és, hi haurà unes noves eleccions, però canviaran el resultat?
Sí.
Sí?
Jo crec que sí.
Anirà a votar menys gent. El grau de desafecció política ja arribarà a uns límits. Home, la gent està cansada. Primer el que va passar aquí a Catalunya, després ara el que està passant al govern central.
Senyor Aragonès, vostè com ho veu?
Jo ho veig molt complicat i veig que, la base de totes aquestes coses, vull dir, és que no es creu en la democràcia. En aquest país és molt complicat creure en la democràcia, perquè el poble s'ha manifestat d'una manera determinada. Hi ha uns representants elegits i aquests representants no s'han fet més que tirar-se els trastos pel cap. I llavors són indignes representants. Per tant, diu, no, és que el poble s'ha equivocat. El poble s'equivoca. Qui s'equivoca són aquells que no han sapigut llegir quina és la voluntat del poble. La voluntat del poble va dir prou bipartidisme, prou un partit i l'altre. Pacteu. Heu de pactar entre vosaltres. I ara ho tornaré a dir. Heu de pactar entre vosaltres. Llavors, què passa? Que en aquest país no es pot pactar?
És que sembla una mica un pols de força, dir, doncs, com que fins ara queda tot molt automatitzat, a veure si ara, amb aquestes eleccions, amb aquests gestos que hem fet, guanyem més votants, guanyem més... Senyor Busquets...
És la primera vegada que em fan aquesta pregunta. Home, jo estic d'acord amb tot el que heu dit. És a dir, jo que crec és que no sóc analista polític, però sí que és cert que com a ciutadà el que veig és que no sé, m'imagino jo a la meva feina que perquè no puc arribar a un acord amb la resta de persones del meu sector tingui un cost brutal de molèsties al ciutadà i econòmic. Jo penso que això... A mi el que em sobta és que continuïn sent les mateixes persones i que ho acceptem. Però si no ho han fet bé, doncs borrón i compte nova.
Ara uns altres i canviar d'altra gent.
Hem parlat sobre l'impacte econòmic que suposa convocar noves eleccions per a Espanya, però no hem parlat de l'impacte econòmic a nivell d'estabilitat o de creixement o de progressió, d'alguna manera, de l'economia. Com ho veuen, aquest fet?
Jo, mira, va passar el temps, però jo tinc unes dades que a mi m'esgarrifen. Ningú parla de la seguretat social. Tenim un deute del 100% del PIB. No sabem si la seguretat social el dia de demà podrem tirar de caixa o què haurem de fer. Ningú parla d'això. Ningú et dona aquestes dades. Què passarà amb tot això? Mentrestant, hi ha una polseguera, que es parlen d'altres coses, que molt bé, però no es dona solució a tot això. I mentre, la deute va pujant, però quan superes el 100% del PIB, és a dir, del que està generant tot un any, ho deus. Hòstia, això és molt dur. La seguretat social, la caixa de seguretat social ha baixat, què, un 30% ha baixat? No arribarem a tirar la seguretat social? Ningú, a cap ràdio, cap mèdia de comunicació, està dient això. Aquí a Ràdio Estel ho estem dient. Hòstia, una mica de sentit comú. Vull dir, tenim els totxos que tenim, perquè és que no té un altre nom. Vull dir, el radicalisme, és a dir, els radicals d'un cantó i de l'altre, saps que els vots aquests no variaran perquè són hooligans i votaran allò, però el centre és el que donarà la mobilitat del partit, i això es veu venir. Que ha baixat l'atur, ostres, doncs bé, però no lo suficient com per fer pujar el PIB. Aquí tenim un problema. Quan no hi ha estabilitat, ha sortit diverses vegades l'associació d'empresaris, si us plau, poseu-vos d'acord. Associació d'empresaris alemanys, si us plau, poseu-vos d'acord. Col·laborem amb els empresaris alemanys, si us plau, tothom, si us plau, poseu-vos d'acord. Inclús la Merkel, quan veu
no
Espanya...
No passa en general això en un país europeu que els governs no es posin d'acord per governar. Ha passat a Bèlgica, no?
Hi ha més tradició democràtica que aquí, eh?
Sí.
O sigui, hi ha més esperit de diàleg i aquestes coses. Bon, o sigui, per exemple, aquí serà generant, després de la caiguda de la dictadura, serà generant doncs, una situació d'animadversió entre les diferents ideologies polítiques, de tal manera que si tu ets de tal és absolutament cremat i línies vermelles i patat de les altres línies polítiques.
Estàs a l'hoguera, sí, al foguer.
Estàs aquí, bueno, si aquí doncs, ets tope sobiranista, doncs els altres te diran que ni aigua. I al revés. normalment aquí manen els sobiranistes, no? Doncs ni aigua en els altres. Abans ho estàvem comentant, no? Espanya, doncs home, si ets del PSOE, escolta, cuidado, no vagis en el PP, perquè si no et mataran. És a dir, no hi ha, diríem, sentit democràtic de dir, anem a parlar amb coses fonamentals. Per exemple, a Espanya es van posar d'acord a fer la Constitució espanyola, i mira que era complicat. I les posicions en què venien uns i altres, franquistes i antifranquistes, eren molt més distants que les que hi ha ara. Perquè no hi ha manera de...
I portaven molts més morts. Sí.
Però hi ha un ara hi ha un rescamor d'aquesta situació. I sembla que estiguem traient tot això. I no hem de treure tot això, sinó que hem de dialogar, posar unes bases en comú, perquè és que, si no, la societat no surt endavant. La situació aquesta va pitjor del nostre invitat. La seva fundació té més treball que mai.
Sí, jo crec que, per exemple, en el nostre cas... O sigui, jo el que penso és que el problema és això, és el que estàs dient ara mateix, que hi ha fronts i no s'entén que l'objectiu és convèncer, que en el fons l'origen de la paraula convèncer vol dir vèncer junts, diguem, no? I l'objectiu és vèncer l'altre i s'ha acabat.
Sí.
És arrasar amb l'altre.
Sí, ara ets... I tu més o tu peor.
Sí. Clar,
és a dir, fons... tots junts per sortir endavant.
Sí, sí, terra cremada.
Jo crec que, en el fons, ni tots són tan bons ni tots són dolents. Tan dolents. Ni les propostes d'un partit, per molt que jo no el voti mai, seran... No hem de suposar que ja són negatives, de per si. O sigui...
Ens estan deixant molt clar que estan preocupats més per l'electorat, per no perdre gent seguidora, que per solventar els problemes del país. I t'ho diuen cada dia que veus una portada de premsa. Dius, estoy preocupado por no pactar con aquel por si perdo gent del meu partit, més que per dir, bueno, pactem, sortim d'aquí, després quan sortim del fang ja parlarem de tot això. No, estan més preocupats del seu partit i no anem bé així. Com vols que anem bé així? És que segueixo dient, mirem al nord d'Europa, i és que, clar, són pics, són Portugal, Itàlia, Espanya, i així no podem anar bé, i Grècia.
Falta Grècia, i Irlanda, també.
Però vull dir, tots aquests països sempre anem igual. Això sí, mirem al nord quan són taxes, són impostos, llavors sí, fem el que fan ells.
Paguen molt més que nosaltres. Eh?
Sí, un 25%, paguen molt més, però també...
Aquí hi ha una evasió fiscal forta,
Hi ha molt més temes, però vull dir que
és una altra mentalitat.
Que socialment i políticament hauríem de mirar cap allà, que no mirem.
De totes maneres, si els sembla, deixem una mica la part política, que era inevitable parlar-ne avui sobre les noves eleccions, perquè té un impacte indubtable econòmic. Per parlar d'altres temes, també socials i econòmics relacionats, perquè sempre mirem al nord, no? Sempre mirem des d'Àustria, Alemanya, Suïssa, fins a Suècia, Dinamarca, no? Finlàndia, comentàvem abans. I en molts aspectes, doncs, és molt interessant. I en d'altres fan patir una mica, perquè Àustria es planteja aixecar una tanca a la frontera alpina amb Itàlia.
És evident, perquè allí ha guanyat l'extrema dreta.
No dic que no sigui evident, però perquè ha guanyat l'extrema dreta.
Bueno, ha guanyat l'extrema dreta perquè la gent no accepta que gent forastera, a més d'una altra raça, cuidado, que són germànics...
D'una altra religió.
D'una altra religió, però sobretot d'una altra raça, i d'una altra religió que implica també la raça, doncs vinguin a treure'ns el pa del cistell, no? Aquesta és l'explicació, diríem...
Però li treuen algú el pa del cistell a Àustria?
Home, veure, el pa del cistell me refereixo no solament en lo econòmic. Sí, home, clar que li treu el pa del cistell. No solament en lo econòmic, sinó que també, doncs, bueno, es barregen.
Aquí un refugiat arriba i no ens traurà el pa a nosaltres, no?
No, però...
No hi ha pa. No hi ha pa, no pot treure res.
Les petites... Les engrunes.
No, però depèn de quina mentalitat tinguis, no? Si aquesta gent és més tancada. És a dir, que de la mateixa manera que doncs, Macedònia doncs, té la seva barrera, que l'altra té la seva barrera... Són gent molt tancada.
Però jo, en aquest sentit, jo sempre dic el mateix. Quan hi ha un extremisme, el que sigui, en aquest cas el d'esquerra, sempre s'aixeca una extrema dreta per posar un punt mig. I és el que està passant a Àustria. Hi ha hagut una extrema esquerra i ara s'està aixecant una extrema dreta, com està passant també a Grècia, que s'està aixecant la dreta, com està passant a Alemanya... Vull dir... Sempre que hi ha hagut situacions extremistes, s'aixeca la contrària, no? per compensar-ho. Que ni ho veig bé ni malament, Simplement és una anàlisi que dono...
No, però jo crec que s'hauria de mirar també país per país conèixer la seva història, què és el que ha passat en aquells països, conseqüència de la immigració, sobre el cas de Polònia. A Polònia, sempre ells diuen, que els conec bastant i a més he estat a Polònia, ells diuen que són com Jesucrist, són molt catòlics ells. Diu, això, crucificat entre dos lladres, Rússia i Alemanya. Quan han sigut els alemans els que li han entrat dins i els ha destruït completament, han sigut els russos. I quan no han sigut els austríacs, l'imperi austro-húngar, quan no han sigut els suecs o els letonis, els lituans, o sigui, anem a veure, són països que tenen una aversió, diríem, natural, perquè a més fa 25 anys que han sortit aquests de l'imperi soviètic.
Però no sé si aquesta és la sensació d'Àustria.
Bueno, Àustria és un país molt continental. No té sortida al mar. Això els fa com Hongria. No tenen sortida al mar. Això els fa amb un concepte de dir, escolta, o qui ens salvem nosaltres, o no vindrà ningú a salvar-nos a nosaltres. És una concepció, diríem, històrica, també, no?
Però estem, i no pensen que estem anant en aquesta direcció? Tenim Anglaterra, que d'aquí poc escollirà si vol continuar formant part de la Unió Europea o no. Tenim també Àustria amb aquesta situació. Alemanya també amb una situació delicada en sí. relació amb els refugiats. Suècia ha canviat molt, refugiats de retorn. És a dir, no és només un país, sinó que és, sembla que sigui la postura de molts països en pes dintre de la Unió Europea.
Ara, si això hi afegim, per exemple, que alguns d'aquests països el que han fet és avivar el foc de la guerra en els llocs on hi ha aquests refugiats...
A més.
A través de la venda d'armes, a través de l'envio de tropes.
Com Espanya, per exemple.
A través de tal... Home, llavors, a veure, és que aquí no volem refugiats, però estem provocant refugiats.
La majoria de les armes, o alguna una part de les armes que s'utilitzen a Síria són espanyoles.
Bueno, cuidado, jo aquí em referia una part petita.
El rècord...
Perquè
el
la grossa són els Estats Units
i França
i Gran Bretanya. Aquesta és la aquesta és la...
Perquè aquests són les grans armes, no? Els missils, tot això.
Nosaltres aquí servim fusells i algun canó.
Déu-n'hi-do. Senyor Busquets,
no sé no, però vull dir que aquí la responsabilitat és no de qui ven les armes solament, sinó de qui aplica polítiques que no fan més que mantenir viu la guerra d'aquells països, no? Llavors, doncs, mantenir viva la tensió entre, per exemple, l'Aràbia Saudí i l'Iran, entre Israel i tal.
Senyor Busquets.
Bé, jo crec que, en el fons, estem tots molt malament en aquest sentit, no? Per exemple, em sembla que Canadà ha acceptat, no sé si 100.000 i pico refugiats i no ha passat res. De fet, tots som fills de la immigració i no ha passat res. Jo crec que el problema és que, en el fons, la informació que ens arriba... no sé si ho estic dient en un canal de comunicació, però vull dir que en general estem molt distorsionats per la realitat que ens arriba. Clar, si parlem de mil persones, ficar-los en aquest barri, per exemple, doncs clar que és, pot fer un canvi, no? Hi ha exemples, sal mateix, es va fer molt malament allò, per exemple, no? És una cosa que s'hauria fet d'una altra manera, allò, evidentment, però aquelles persones distribuïdes per tot el territori, doncs no passa res. Una altra cosa és fer un treball d'integració i fer-ho bé, i la majoria de gent vol estar bé.
Aquest és el punt, la integració, perquè realment després això no siguin bosses i guetos, gent que després pul·lula pels llocs i són, doncs, després ja veiem que igual fan cap al terrorisme, o vés a saber el què, perquè és gent desarraigada, no? I això és el problema més greu d'aquesta gent, no és que tinguin que emigrar, sinó que estan desarraigats.
Em sap greu, però hem de deixar el tema avui en temes molt importants, no? Teníem els temes de les persones sense sostre, les eleccions, malauradament, i la situació i les tendències a tancar-nos cada vegada més dins d'Europa. Ha estat un programa molt interessant. Moltes gràcies, senyor Salvador Aunés, senyor Carlos Mandianes, senyora Mireia del Pozo, i com no, el nostre entrevistat d'avui, Ferran Busquets, director de Rels Fundació.
Gràcies.
Moltes gràcies als nostres oients, com sempre, a l'Agència Catalana del Consum, que ens dona suport, i al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el nostre tècnic Jordi Carretero, i qui els ha parlat, Carla Gràcia. Ens tornem a retrobar. Que tinguin molt bona setmana. Com sempre, amb una mica de consciència, o si pot ser molta, i amb bones perspectives, optimisme, amb certa alegria, ser possible, amb amor. Fins la setmana vinent.